Catalunya Informació.
És la una del migdia. El retorn de Carles Puigdemont tensa al màxim les relacions entre Esquerra i Junts. En un comunicat molt dur, els republicans han exigit una disculpa a Puigdemont per haver-los responsabilitzat d'una hipotètica detenció quan torni de l'exili. Ho qualifiquen d'ofensa i demanen respecte a les decisions de la seva militància, que ha apostat per facilitar la investidura de Salvador Illa. Caigudes a les borses per la por dels inversors a una possible recessió econòmica dels Estats Units. Els principals índexs borsaris europeus retrocedeixen més d'un 2%. Al Japó, l'índex Nikkei ho ha fet més d'un 12%, la segona caiguda més important de la història, influït també en aquest cas per la decisió del Banc Central del país a pujar els tipus d'interès. L'Iran assegura que està emparat pel dret internacional per atacar Israel després de la mort del seu territori en el seu territori del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Els països del G7 han reclamat que es freni una escalada militar a la regió, mentre Israel i els Estats Units es coordinen davant la possibilitat d'un atac imminent. Reunió d'urgència del govern britànic i de les forces de seguretat per abordar l'onada de violència antimigrants que hi ha al país arran de l'assassinat de tres nenes al nord-oest d'Anglaterra. La ministra de l'Interior alerta que els responsables de les agressions xenòfobes pagaran per aquests fets. L'exèrcit de Bangladesh anuncia la formació d'un govern interí de consens i demana calma a la població. Sheikh Hasina ha fugit a l'Índia i ha dimitit de la primera ministra. Una multitud ha assaltat la seva residència. Es confirma la davallada de la venda d'habitatges a Catalunya, que cau per segon mes consecutiu. Al juny se n'han venut 7.300, un 10% menys que al maig. Durant el primer semestre, la venda d'habitatges s'ha reduït un 6% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Prevenir el risc cardiovascular podria disminuir també el perill de tenir Alzheimer. Un estudi de la Fundació Pasqual Maragall revela que els problemes vasculars al cervell són presents en les primeres fases de la malaltia i no són conseqüència d'aquest tipus de demència com es creia fins ara. Els helicòpters d'emergències ja poden aterrar i enlairar-se des del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquest punt de parada donarà servei a una zona on creixen els rescats a mesura que hi ha més afluència de visitants. L'any passat se'n van fer més d'un centenar i aquest any ja n'han registrat 50. I comença la barema al celler de Raïmat de Lleida, una de les més primerenques d'Europa. S'espera una collita lleugerament inferior a la de l'any passat, però de molta qualitat.
Catalunya Informació.
Els esports.
En directe tenim la final de barra d'equilibris de gimnàstica artística, on Simone Biles hi busca el seu quart or. De moment han participat 4 atletes, encara falten altres 4, entre elles la pròpia Biles. D'altra banda, d'aquí uns 10 minuts tenim la repesca dels 200 metres femenins amb la catalana Jael Sakura Bestué. Si guanya la seva sèrie, es classificarà per les semifinals. I fora dels jocs, 3 jugadors del Barça han tornat de vacances. Són Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal.
I el temps, després d'un matí de sol, durant la tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i el Massís dels Ports. En aquests sectors hi pot caure algun xàfec. Calor de ple estiu amb temperatures màximes de 33 a 37 graus a l'interior i un ambient notablement xafogós a la façana litoral. Una del migdia i 4 minuts. Bon dia.
Catalunya Informació. Mònica Mas.
Comencem, doncs, el retorn de Catalunya de Carles Puigdemont pel ple d'investidura de Salvador Illa tensa al màxim les relacions entre Esquerra i Junts. Els republicans han exigit una rectificació i una disculpa a l'expresident de la Generalitat per haver-los responsabilitzat d'una hipotètica detenció quan torni de l'exili. En un comunicat, Esquerra ho qualifica d'ofensa i demana respecte per les decisions de la seva militància, que ha avalat per un estret resultat investir el líder del PSC com a president de la Generalitat. En té tots els detalls des del Parlament. La Marta Corbalà. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. En un to molt dur, Esquerra es mostra indignada per la carta que Puigdemont va publicar dissabte a través de les xarxes socials. En la missiva, el dirigent de Junts assegurava que la decisió de la militància d'Esquerra feia que la seva detenció fos una possibilitat real d'aquí pocs dies. Després de reunir la seva executiva aquest matí, el partit de Marta Rovira ha fet públic un comunicat on qualifica d'ofensa, considerar que una hipotètica detenció seria culpa d'Esquerra i titlla de vergonyós l'ús de la repressió per intentar treure'n rèdits electorals. La direcció dels republicans també aprofita per demanar a les entitats cíviques que respectin les decisions de la seva militància i els processos democràtics interns del partit. Aquestes últimes hores, recordem-ho, que organitzacions com l'Assemblea Nacional Catalana o els comitès de defensa de la República s'han mostrat molt crítics amb la decisió d'Esquerra d'investir Salvador Illa. El retorn de Puigdemont, però, no només està tensant les relacions entre l'independentisme, sinó que també pot fer trontollar la investidura del líder del PSC, perquè tothom dona per fet que el ple se suspendrà si és detingut. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha interpel·lat directament Salvador Illa per saber com actuarà en cas d'una detenció.
La pregunta en aquest cas és, bueno, què farà Salvador Illa si en el seu debat d'investidura el president és detingut perquè els jutges espanyols no apliquen una llei que ha aprovat el seu partit i el seu govern? Aquesta és la qüestió, perquè dir, no, clar, és que el detindran, el president no es deixarà detenir.
Després de gairebé 7 anys a l'exili, Puigdemont ha reafirmat aquest cap de setmana que tornarà a Catalunya, coincidint amb el ple d'investidura de Salvador Illa, que possiblement serà dijous. Illa té a tocar la presidència de la Generalitat, però abans s'ha d'aclarir el vot de la diputada de les Joventuts d'Esquerra, Mar Bessas, un vot que és crucial perquè la investidura surti endavant. Aquest vespre, a partir de les 7, l'Organització Juvenil dels Republicans es reunirà per decidir si vota en contra o a favor del líder del PSC.
Doncs estarem pendents tota aquesta setmana. Gràcies, Marta. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Més qüestions de l'àmbit de la política. Des de les 11 està en marxa una nova reunió del nou òrgan de govern dels jutges per escollir-ne la presidència. És el tercer intent en l'última setmana i l'elecció segueix encallada per l'enrocament del bloc conservador i progressista que no es posen d'acord. Anem ara a Madrid, Paula Brujats.
Tercer intent i mateix ambient de bloqueig. Conservadors i progressistes arriben a la cita d'avui pessimistes sobre un acord. Fins ara els dos sectors s'han vetat el candidat que proposa l'altre bloc i després de dues votacions fallides la setmana passada avui tornen al punt de partida i els 20 vocals tornaran a votar entre els 7 candidats inicials, que són tots magistrats del Tribunal Suprem, 5 dones i 2 homes. El sector progressista vol que per primer cop la presidenta del Poder Judicial sigui dona, però els conservadors estan enrocats amb un nom, el de Pablo Lucas, el magistrat que fins ara ha controlat el CNI i que va supervisar l'espionatge en Pegasus a dirigents independentistes. Per tant, reunió en marxa des de les 11 del matí. Veurem si són capaços de desencallar el bloqueig, de pactar la presidència d'aquest òrgan de govern del jutge renovat des de fa poques setmanes després de l'acord entre el PSOE i el Partit Popular.
Gràcies, Paula. Passen ja 8 minuts de la una.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mala jornada a les borses europees, amb pèrdues generalitzades de més del 2% i sobretot a les asiàtiques, on l'índex japonès ha tingut una de les pitjors sessions de la història i ha caigut més d'un 12%. A banda de les tensions geopolítiques en augment, els inversors veuen amb por les dades econòmiques dels Estats Units. L'última, la desocupació, l'ocupació del juliol, va ser el segon mes consecutiu amb un increment d'aturats i, segons els analistes, un possible senyal que la recuperació econòmica prevista no s'està complint. Xavier Brun és responsable de la renda variable de la gestora del fons d'inversió Tria.
Tot això s'ha de digerir. És com si el supermercat de la cantonada hagués comprat moltíssim paper higiènic esperant una gran pujada de la demanda. I ara què ha de fer? Aquest inventari que té, reduir-lo. I és justament el que s'esperava, que el 2024 desapareixés, i no ho ha estat així. Les empreses encara tenen inventari, i tenen inventari que no fa falta produir tant.
Al Japó, l'índex Nikkei ha tancat la sessió borsària d'avui amb una segona caiguda més important que ha tingut mai, del 12,4%. En aquest cas, també hi ha influït que el Banc del Japó apugés la setmana passada els tipus d'interès, cosa que fa tema que l'economia del país continuï sense aixecar el cap.
Catalunya Informació.
De l'àmbit internacional, destaquem avui l'Iran, que defensa el seu dret a castigar Israel per la mort a Teheran del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. El portaveu del govern iranià assegura que el seu país ha de defensar-se dels atacs israelians contra el seu territori i la seva sobirania. Davant la possibilitat d'un atac imminent, el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Galant, s'ha entrevistat en les últimes hores amb el secretari d'Estat nord-americà, Lloyd Austin, per reforçar la defensa del país. El G7, el grup de les 7 potències democràtiques mundials, demana una desescalada per evitar que el conflicte s'escampi a tota la regió. En un comunicat reclamen a totes les parts que posin fi a l'actual cicle de represàlies violentes. Mentrestant, continuen els atacs d'Israel sobre Gaza i també la tensió a la frontera amb el Líban. L'exèrcit d'Israel assegura que va matar un altre dirigent de Hamas en un dels bombardejos d'ahir sobre la franja. Es tracta del ministre d'Economia de la franja, Abed Sergei. També ha matat aquest matí 2 persones en un bombardeig israelià al sud del Líban sobre territoris controlats per Hezbollah. Les defenses aèries israelianes també han interceptat diversos drons amb explosius enviats per la milícia libanesa. A Beirut hi ha cues a l'aeroport per abandonar el país seguint les recomanacions dels governs occidentals per por d'una guerra oberta al Líban. Així ho explicava una passatgera resident a París que estava de vacances amb la família.
A causa de la situació hem de marxar abans. Tornarem ara en lloc de fer-ho a final d'agost. I també tenim un nen. I és una gran responsabilitat, així que no volem quedar-nos i assumir riscos.
I ens fixem ara en Bangladesh. La seva primera ministra, Sheikh Hasina, ha dimitit i ha marxat cap a l'Índia. Hi ha arribat aquest migdia després d'una fugida en helicòpter de la capital, Dhaka. Immediatament una multitud ha saltat i saquejat la residència de Hasina. A diferència de la repressió de les últimes setmanes, avui no s'han trobat cap mena de resistència i les xarxes socials van plenes d'imatges de joves ocupant els jardins i els edificis d'on ha fugit Hasina. El cap de l'exèrcit ha fet una compareixença per demanar calma a la població i per anunciar la creació d'un govern interí que s'hauria de consensuar amb el president i els partits de l'oposició. Cap paraula, però, de la formació de la primera ministra que ha governat Bangladesh els últims 15 anys. La pressió als carrers ha estat finalment insostenible per Hasina i van morir més de 90 persones en la repressió de les forces de seguretat contra els joves que protesten des de principis de juliol. Des de llavors hi ha hagut 300 morts. Tot va començar pel rebuig a la recuperació d'unes quotes que exclourien milers de joves de llocs de feina públics, però ara ja demanaven directament la dimissió de la primera ministra. El país asiàtic de més de 170 milions de habitants, és un dels més pobres del món amb un atur juvenil desbocat. Hi ha reunió de crisi al Regne Unit després d'un cap de setmana de violència xenòfoba al país per l'assassinat de 3 nenes dilluns passat. El primer ministre britànic Keir Starmer ha convocat el comitè d'emergència Cobra, que plega l'executiu, les forces de l'ordre i de la intel·ligència. La ministra de l'Interior, Yvette Cooper, ha condemnat els atacs contra mesquites i albergs de migrants i els atribueix a agitadors d'extrema dreta. En una entrevista a Sky News, promet justícia ràpida i passar comptes amb els implicats.
Simplement no ho podem permetre. Hi ha de quedar clar que hi haurà gent que pensava anar-se'n de vacances aquesta setmana i ben al contrari, es trobarà que la policia els truca a la porta, els deté i els tanca en una cel·la de la comissaria mentre esperen el judici per garantir que pagaran pel que han fet.
L'onada de violència va esclatar fa una setmana després que un jove va atacar a ganivetades un grup d'alumnes i mestres en un taller de dansa de Southport, al nord oest d'Anglaterra. Les xarxes van imputar falsament el crim a un migrant islamista radical. En un intent fallit de frenar protestes, el jutge va revelar la identitat de l'autor, que és un noi de 17 anys, nascut a Cardiff i fill de pares ruandesos. Se l'investiga per triple assassinat i intent d'assassinat de 10 persones.
Catalunya Informació.
Davant la polèmica als Jocs Olímpics per la contaminació de les aigües del Sena que han provocat l'hospitalització d'un atleta, a Catalunya Informació han volgut saber més coses sobre el bacteri E. coli, que seria el responsable d'aquestes infeccions. Es tracta d'un tipus de bacteri molt freqüent que tenim habitualment al budell i que ens provoca sobretot infeccions al tracte urinari. De fet, a casa nostra no és un bacteri que provoqui habitualment diarrea, estret que viatgem a països on puguem trobar altres tipus més agressius. És el que ha explicat a Catalunya Informació Àlex Soriano, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic.
Són bacteris que provenen de les fentes i, per tant, són bacteris que normalment tenim nosaltres, no? És un marcador d'aquella aigua, de que aquella aigua està bruta. Ara, aquest coli és patogen, produeix malaltia, doncs no és molt habitual. Poden haver-hi alguns que, per la seva ingesta, poden produir malaltia. Això és freqüent, per exemple, amb la diarrea del viatger.
Ens podríem encomanar per ingesta tant de l'aigua com de verdures o qualsevol aliment contaminat, però en el nostre entorn no és habitual. I en el cas de les diarrees del viatger, normalment són malalties lleus que es resolen en pocs dies i sense necessitat d'hospitalització.
Habitualment aquestes gastroenteritis, aquestes diarrees, inclús aquestes que diem de la diarrea del viatger, acostumen a ser molt autolimitades. En algun cas poden ser una mica més greus, amb una lesió més important del tub digestiu, diarrees que fan que la persona doncs, es deshidrati, però habitualment la majoria es curen per si soles.
A diferència de quan tenim una diarrea vírica, les més habituals en el nostre entorn, contra l'E. coli, hi ha tractament antibiòtic i fins i tot contra modalitats del bacteri que s'hagin pogut fer resistents. En punt un quart de dues. Com sempre, a aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber com se circula la xarxa viària del país. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara amb algunes retencions a la C-17 a l'altura de Canovelles en sentit sud a causa d'obres que tallen un carril, també a causa d'obres la ronda de dalt des d'Horta fins a Vall d'Hebron en direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Trinitat i ha tallat el carril esquerre en tots dos sentits, aturants també a la ronda litoral des de la zona Fòrum i fins a Barceloneta en direcció Llobregat i en sentit Trinitat també hi ha una llarga cua des de zona Franca i fins a Ciutat Vella, també cua per obres a l'autovia A2 entre Sant Feliu del Llobregat i Sant Joan d'Espí en direcció d'entrada a la capital catalana i també hi ha algunes aturades a l'autopista AP7 a la frontera de la Jonquera, des de la Jonquera fins al punt fronterer en sentit nord i també en aquesta zona la Nacional 2 des de la Jonquera fins al nucli del Pertús en direcció França. També continuen encara les cues a la C31 a Torroella de Montgrí en sentit nord i la G682 a l'altura de Blanes també en sentit nord. Actualitzem dades al punt de les dues.
I ara, cop d'ull també el temps i la previsió amb el Gori Masip.
Es manté el cel serè, algun núvol baix puntual que fa el ronso a trams del litoral ben inofensius i són fruit d'aquesta pròpia xafogor, aquesta humitat que és ben present a tota la façana litoral. A l'espera d'una tarda on es mantindrà en conjunt aquest ambient assolellat, però amb algunes nuvolades que creixeran al Pirineu, Prepirineu, també cap al massís dels Ports, i és en aquest sector on esperem que hi pugui caure algun xàfec, alguna tronada puntual. A la resta, com dèiem, sol, però amb un cel que anirà quedant entreninat, sobretot cap a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Costa Daurada, fruit d'aquestes nuvolades que també aniran arribant des de l'interior de l'Aragó. Tot plegat amb calor, ja s'enfila el termòmetre fins als 33 graus a punts a l'interior i a la tarda podrà arribar fins als 37, 38, potser algun 39 cap a Ponent, Conca de Tremp o cap al nord de la Vall de l'Ebre. Demà un temps molt semblant i fins i tot les tempestes de tarda es poden intensificar, ja amb un avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya.
On farà 6 actes en qui... Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Una del migdia i 18 minuts, la policia local de Santa Coloma de Gramenet ha denunciat un taxista per conduir per la ciutat sota els efectes de l'alcohol i sense la documentació reglamentària. En concret, multiplicava per 5 la taxa d'alcohol permesa i circulava amb el carnet suspès i amb una assegurança ITB caducades. Els fets van passar la matinada de l'1 de juliol, quan la policia va aturar el conductor a l'Avinguda Generalitat després de detectar una conducció anòmala. A l'hora d'identificar-lo, els agents van constatar que mostrava símptomes evidents d'embriaguesa i li van fer el test d'alcoholèmia, que va donar 1,40 mil·lígrams per litre, quan el límit és a 0,25. Quan li van demanar la documentació del vehicle, la policia va comprovar que no tenia cap paper en regla. Prevenir el risc cardiovascular també podria disminuir la incidència de la malaltia d'Alzheimer. Investigadors de la Fundació Pasqual Maragall han descobert per primera vegada que hi ha una relació estreta entre la disminució de la circulació sanguínia al cervell i aquest tipus de demència. Fins ara es creia que els problemes vasculars cerebrals eren conseqüència del dany a les neurones provocat per l'Alzheimer, però ara, amb tècniques de ressonància d'última generació, han descobert que aquests problemes vasculars ja són presents fins i tot en fases asimptomàtiques d'aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Informació Juan Domingo Gispert, que és un dels responsables de l'estudi publicat a Alzheimer and Demencia.
Es pensava que era conseqüència de la mort de les neurones deguda a la malaltia. El que hem fet nosaltres és fer servir una tècnica de ressonància que és més sensible per detectar canvis molt subtils en el flux sanguini cerebral, i hem detectat per primera vegada que aquesta disminució ja es dona en persones que encara no tenen els símptomes de la malaltia i tenen ja un nivell de neurodegeneració molt, molt, molt incipient.
L'estudi aporta a base científica la necessitat de disminuir el risc cardiovascular també per prevenir l'Alzheimer.
Pot tenir un impacte en entendre les estratègies de prevenció de la malaltia d'Alzheimer. Factors de risc que tradicionalment es consideren factors de risc de malaltia cardiovascular, com la hipertensió, com la hipercolesterolèmia, el sedentarisme, el tabaquisme, la diabetes. Aquests resultats el que ens estan dient és que consells de prevenció de malalties cardiovasculars també poden tenir un impacte sobre el risc de patir de malaltia d'Alzheimer.
De fet, ja hi ha dades que demostren que en aquells països on s'ha implementat programes de prevenció cardiovascular, també s'ha aconseguit a mitjà termini una disminució dels nous casos d'Alzheimer. I com us avançàvem, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ja disposa d'un helistop, és a dir, un punt dedicat als helicòpters d'emergències. Es tracta d'una instal·lació força esperada, ja que el nombre de visitants augmenta cada any i també ho fan el nombre de rescats que s'hi han de fer. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
L'helistop del parc és ja una realitat. Es troba al costat del refugi d'Estany Llong i es tracta d'una plataforma d'uns 16 metres quadrats que compleix les condicions de seguretat per a l'enlairament i aterratge de helicòpters, però sense l'equipament d'un heliport convencional. Aquesta actuació es planteja mentre l'afluència de públic a aquest espai protegit va en augment i ha superat ja els 600.000 visitants anuals. Això es tradueix en més rescats, tal com explica el director del parc, Lluís Florit.
Anualment sempre tenim incidències a nivell de rescats i llavors ja històricament per part del cos del GRAE, de bombers, de rescats, ens havien demandat al Parc Nacional doncs buscar una ubicació per poder fer l'aterratge aquest puntual de poder actuar en cas d'emergències. Facilita la rapidesa i l'efectivitat d'aquests rescats i d'alguna manera, a l'estar al cantó del refugi, està com tot més coordinat.
La plataforma s'ha fet amb mides reduïdes i amb material de la zona per reduir l'impacte visual i ambiental dins el Parc Nacional, l'únic de Catalunya. El cost és escàs, uns 6.000 euros, però pot suposar una millora significativa per la seguretat dels visitants. L'any passat es van realitzar 114 rescats dins el parc i aquest any, que encara ha d'acollir el gruix de visitants a l'agost, ja se n'han fet una cinquantena.
Cau la venda d'habitatges per segon mes consecutiu. El juny s'han venut 7.300 pisos i cases, que és un 10% menys que el maig passat, que va ser un mes de davallada. Són dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. Si ens fixem en les vendes d'habitatges durant el primer semestre, també s'han reduït, en aquest cas un 6%, i se n'han venut 46.000 menys, 3.000 menys que el setembre que el primer semestre, el mateix semestre que l'any passat. Parlem ara de la Verema. A Lleida ja ha començat el celler Raïmat, una de les primeres que es fa a Europa. S'espera una producció lleugerament menor que l'any passat, però de molta qualitat. Aquest any, a més, una de les finques s'ha regat amb un sistema innovador. En diuen rec enterrat. Anem a Raïmat, Noelia Casellas.
Fa anys que el provaven, però tècnicament anaven sorgint problemes. Ara creuen que han trobat la manera de tirar endavant aquest rec enterrat que permet estalviar fins un 30% d'aigua i que han provat en una parcel·la de 20 hectàrees del Verinyó. Joan Esteve és el director del celler.
El rec enterrat el que et permet és situar la humitat a la zona radicular, no està en contacte amb la superfície del sòl i, per tant, no hi ha evaporació directa del sòl i això genera un estalvi molt important.
Feia 2 anys que havien de començar a veremar abans a causa de les altes temperatures. Aquest any, però, han pogut respectar les dates habituals. Colliran majoritàriament de nit, per aprofitar el moment en què fa menys calor, 12 milions de quilos, dels quals 6 s'utilitzaran per a vin raïmat i 6 milions més per a bases de caves. Tant la qualitat com la quantitat estan molt marcades per la meteorologia. Una primavera fresca ha millorat la qualitat, però una gelada també durant la primavera els ha fet perdre un 10% en quantitat.
Les temperatures que va fer el maig i el juny doncs van ser òptimes. La maduració està sent lenta, hi ha molts bons nivells d'acidesa, el grau està pujant progressivament, Per això pensem que pot ser un molt bon any, i més la verema, que està molt sana, i això ajuda moltíssim.
La de Raïmat, amb unes 2.000 hectàrees, és una de les finques totalment ecològiques més grans del món. A banda de les varietats habituals, com el Chardonnay, el Pinot o el Xarel·lo, fa anys que hi cultiven també el Verinyó i Godello. De Godello, ara surten al mercat les primeres ampolles.
La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, demana al futur govern que compleixi el Pla Nacional del Llibre i la Lectura i que hi hagi els recursos per tirar-lo endavant. Per Arretxe, el pla és una prioritat, inclou 73 mesures i pràcticament totes les previstes per aquest any ja s'han posat en marxa. Una és clau, com explica l'Agència Catalana de Notícies.
L'ajut dels plans per fer plans municipals, per mi és una de les peces fonamentals del Pla Nacional, que és un ajut perquè els municipis tinguin un pla de lectura i vinculin biblioteca, ajuntament, escola i, si hi ha llibreria, llibreria. I és un ajut que dota els ajuntaments i les biblioteques de recursos per fer aquests plans i per aplicar-los. I és un ajut d'un milió d'euros. Les bases estan aprovades i sortirà el mes de setembre.
Els esports.
Doncs els esports des d'ara i fins a 2:15 amb el Marc Andrés. Bon dia.
Bon dia. En directe, sorpresa als Jocs Olímpics.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
I és que Simone Biles ha quedat fora de les medalles a la final de la barra d'equilibris en una prova que ha seguit en directe l'enviat especial als Jocs, Ernest Macià. Bon dia.
Bon dia, doncs podríem dir que és històric perquè no aconsegueix medalla, no pas perquè no aconsegueixi or, ja que Rio va ser bronze en barra d'equilibris. Era el seu pitjor aparell, o almenys bo, per dir-ho d'alguna manera, i per tant empitjora aquell resultat, però per una caiguda després d'un doble mortal. Ha caigut, la resta de l'exercici ha estat bo, però això ja no li ha permès estar entre les tres primeres, ni tan sols la quarta. Serà cinquena Simone Biles, amb una puntuació de 30.1, empatada amb la sisena Sunisa Lee, també nord-americana. Ha guanyat el concurs Alice D'Amato, italiana, amb una puntuació de 14.3, seguida de la xinesa Yakin Zhu, 14.1, seguida de Manila Espósito, bronze, 14. Unes puntuacions no altes, però inabastables després d'una caiguda en aquesta barra d'equilibris. Decepció, evidentment, de Simone Biles, però també de Rebeca Andrade, que ha fet un exercici molt correcte, però que la recepció final ha fet un doble vot i això també l'ha acabat de condemnar. Per tant, doncs, males notícies per a Biles, a la qual encara li queda el seu fort, que és el terra.
Una final que, evidentment, seguirem aquí a Catalunya Informació. I, d'altra banda, aquesta, la de Biles, no és l'única cita important que tenim en el dia d'avui, perquè també hi ha hagut focus posat a l'atletisme. De fet, en aquests moments s'acaba de celebrar la repesca dels 200 metres femenins amb la catalana Jael Sakura Bestué i a l'Estadi de França hi tenim a l'altre enviat especial als Jocs. David Clopés, bon dia.
Bon dia, i no ha pogut ser. Malgrat ho ha tingut a tocar, Jael Bestué ha acabat segona a la seva repesca i tampoc per temps ha aconseguit el pas a les semifinals, que hauria estat històric, perquè només Sandra Myers, l'atletisme espanyol, va ser capaç als Jocs d'Atlanta 96 de colar-se a una semifinal dels 200 metres, que és una prova tradicionalment més propícia per a atletes explosives dels Estats Units o de Jamaica. Ha fet avui un temps a la repesca de 23-22, ha acabat segona a la seva sèrie, passaven la primera de cada sèrie de la repesca i els dos millors temps, el que passa que hi ha hagut una sèrie molt ràpida i el temps a superar eren els 22-99 i s'ha quedat per tant lluny de passar també per temps. Ahir, recordem-ho, la primera sèrie en el seu debut als Jocs, 23-17, que és el millor temps a la història d'una atleta catalana o espanyola en uns Jocs Olímpics, fins i tot millor que el de Sandra Myers a Atlanta 96, però insistim, la Jael no serà en aquestes semifinals aquest vespre. Recordem, això sí, que li queda el relleu 4% amb l'equip espanyol.
Gràcies, David. Per cert, el dia d'avui ha començat amb la prova de relleu mixt de triatló, amb la catalana Anna Godoy formant part de l'equip espanyol. Un equip que ha quedat novè, just fora del diploma olímpic, en una prova que continua arrossegant polèmica degut a les aigües del riu Sena. Dos atletes han caigut malalts. La belga Claire Michel porta 4 dies a l'hospital, mentre que el suís Adrien Brifó ha decidit abandonar per una infecció gastrointestinal. Així i tot, Anna Godoy li treu importància.
Sabíem que estava malalta des de fa uns dies, però bueno, ja et dic, dels 110 competidors només s'ha posat malalta una, així que bueno, crec que no ha sigut per tant, i que a vegades és normal que les competicions et posis malalta, ja sigui per l'aigua o pels nervis o perquè has pres alguna cosa que no t'ha sentat bé.
Sens dubte, això sí, el nom dels Jocs ja és, almenys a l'atletisme, el de Noah Lyles, l'home més ràpid del món.
L'actualitat esportiva a fons.
Pel que fa a les esportistes catalanes, avui Gisela Polido de Premià ha començat fa uns 10 minuts la segona jornada de regates a la prova de kite, una prova en la qual ara mateix Polido és desena. La prova, per cert, estava prevista per les 12, però s'ha hagut d'ajornar degut amb problemes amb el vent, i veurem si això afecta a la prova del 4.70, prevista per 3:45, amb Jordi Samar i Nora Brugman, que obren la jornada segons. La resta de la jornada, 6:45 de la tarda, semifinals femenines del bàsquet 3x3, Espanya-Estats Units, amb la seleccionadora Anna Junyer. En futbol masculí, 7 catalans busquen la final olímpica amb l'Espanya-Marroc a les 6 de la tarda. A 8:15 debuta l'equip espanyol de natació artística amb 4 catalanes, i la jornada la també tenim jornada a les 8 amb els quarts de final femení d'hoquei herba amb 4 catalanes disputant l'Espanya-Bèlgica. També tenim partit femení de waterpolo entre Espanya i França amb 11 catalanes. Un duel que serà a les 8, però que és intranscendent, ja que el combinat espanyol està ja classificat primer de grup pels quarts de final i saben que el seu rival serà el Canadà. I per cert, un apunt fora dels jocs, perquè el Barça han tornat a la feina Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal, això sí, a Barcelona.
Són 2:15. Moment, com sempre, aquesta hora de repassar l'actualitat, pendents avui del retorn de Carles Puigdemont i, de fet, tota la setmana, que tensa al màxim les relacions entre Esquerra i Junts. En un comunicat molt dur, els republicans han exigit una disculpa a Puigdemont per haver-los responsabilitzat d'una hipotètica detenció quan torni de l'exili. També és notícia destacada aquesta hora les caigudes de les borses per la por dels inversors a una possible recessió econòmica dels Estats Units. Els principals índexs borsaris europeus retrocedeixen més d'un 2%. Al Japó, l'índex Nikkei ho ha fet més d'un 12%, la segona caiguda més important de la història. L'Iran assegura que està emparat pel dret internacional per atacar Israel després de la mort en el seu territori del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Els països del G7 han reclamat que es freni una escalada militar a la regió, mentre Israel i els Estats Units es coordinen davant la possibilitat d'un atac imminent. Totes aquestes notícies les ampliarem. A partir d'ara també anirem a València, on una jove ha denunciat una agressió trans per part de tres homes dissabte a la nit a les portes d'un local de festa. Us explicarem que es posa en marxa un projecte pioner a Lleida que utilitza gossos ensinistrats per acompanyar menors d'edat en procediments judicials. L'objectiu és crear un ambient més còmode i segur pels infants i obtenir millors declaracions judicials. A partir de 3:15 tindrem l'espai de turisme Un País per Voltar. Avui passejarem pel jaciment grec d'Empúries, a l'Alt Empordà, en una visita guiada. Pel que fa als esports, Marc, què destaquem aquesta hora?
Que Simone Biles ha quedat fora de les medalles de la barra d'equilibris. La nord-americana ha caigut durant el seu exercici i, juntament amb una penalització de les jutgesses, ha acabat en cinquena posició. Una final molt accidentada que s'ha acabat enduent la italiana Alice D'Amato.
Pel que fa al temps, després d'un matí de sol, durant la tarda creixeran nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i Massís dels Ports. En aquests sectors hi pot caure algun xàfec. Calor de ple estiu, amb temperatures màximes de 33 a 37 graus a l'interior i un ambient notablement xafogós a la façana litoral. 2:15:02. Com us dèiem, el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont pel ple d'investidura de Salvador Illa tensa al màxim les relacions entre Esquerra i Junts. Els republicans han exigit una rectificació i una disculpa a l'expresident de la Generalitat per haver-los responsabilitzat d'una hipotètica detenció quan torni de l'exili. En un comunicat, Esquerra ho qualifica d'ofensa i demana respecte per les decisions de la seva militància, que ha avalat per un estret resultat investir el líder del PSC com a president de la Generalitat. Anem al Parlament, Marta Corbalán.
En un to molt dur, Esquerra es mostra indignada per la carta que Puigdemont va publicar dissabte a través de les xarxes socials. En la missiva, el dirigent de Junts assegurava que la decisió de la militància d'Esquerra feia que la seva detenció fos una possibilitat real d'aquí pocs dies. Després de reunir la seva executiva aquest matí, el partit de Marta Rovira ha fet públic un comunicat on qualifica d'ofensa, considera que una hipotètica detenció seria culpa d'Esquerra i titlla de vergonyós l'ús de la repressió per intentar treure'n rèdits electorals. La direcció dels republicans també aprofita per demanar a les entitats cíviques que respectin les decisions de la seva militància i els processos democràtics interns del partit. Aquestes últimes hores, recordem-ho, que organitzacions com l'Assemblea Nacional Catalana o els Comitès de Defensa de la República s'han mostrat molt crítics amb la decisió d'Esquerra d'investir Salvador Illa. El retorn de Puigdemont, però, no només està tensant les relacions entre l'independentisme, sinó que també pot fer trontollar la investidura del líder del PSC, perquè tothom dona per fet que el ple se suspendrà si és detingut. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha interpel·lat directament Salvador Illa per saber com actuarà en cas d'una detenció.
La pregunta en aquest cas és, bueno, què farà Salvador Illa si en el seu debat d'investidura el president és detingut perquè els jutges espanyols no apliquen una llei que ha aprovat el seu partit i el seu govern? Aquesta és la qüestió, perquè dir, no, clar, és que el detindran, el president no es deixarà detenir.
Després de gairebé 7 anys a l'exili, Puigdemont ha reafirmat aquest cap de setmana que tornarà a Catalunya, coincidint amb el ple d'investidura de Salvador Illa, que possiblement serà dijous. Illa té a tocar la presidència de la Generalitat, però abans s'ha d'aclarir el vot de la diputada de les Joventuts d'Esquerra, Mar Bessas, un vot que és crucial perquè la investidura surti endavant. Aquest vespre, a partir de les 7, l'Organització Juvenil dels Republicans es reunirà per decidir si vota en contra o a favor del líder del PSC.
Gràcies, Marta. I la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, carrega contra el pacte entre el PSC i Esquerra per la investidura de Salvador Illa i acusa Pedro Sánchez de voler imposar una secessió fiscal a Catalunya. Ho ha dit en una entrevista a la COPE.
Estamos hablando al final de secesión fiscal. Bueno, pues esto se llevará a todos los lugares posibles, pero fijaos que no buscan lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Se ha comprado el discurso nacionalista del agravio y del odio al otro, no del amor a lo propio.
Ayuso ha avançat que anirà a tots els tribunals i organismes que calgui per aturar el nou model de finançament acordat entre socialistes i republicans, que assegura que vol posar fi a l'Espanya que coneixem.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
L'Iran defensa el seu dret a castigar Israel per la mort a Teheran del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh. El portaveu del govern iranià assegura que el seu país ha de defensar-se dels atacs israelians contra el seu territori i la seva sobirania. Davant la possibilitat d'un atac imminent, el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Galant, s'ha entrevistat a les últimes hores amb el secretari d'Estat nord-americà, Lloyd Austin, per reforçar la defensa del país. El G7, el grup de les 7 potències democràtiques mundials, demana una desescalada per evitar el conflicte que s'escampi a tota la regió. En un comunicat reclamen a totes les parts que posin fi a l'actual cicle de represàlies. Mentrestant, continuen els atacs d'Israel sobre Gaza i també la tensió a la frontera amb el Líban. L'exèrcit d'Israel assegura que va matar un altre dirigent de Hamas en un dels bombardejos d'ahir sobre la franja. Es tracta del ministre d'Economia de la franja. També ha matat aquest matí 2 persones en un bombardeig. A Beirut hi ha cues a l'aeroport per abandonar el país, seguint les recomanacions dels governs occidentals per por d'una guerra oberta al Líban. Així ho explicava una passatgera resident a París, que estava de vacances amb la família.
A causa de la situació hem de marxar abans. Tornarem ara en lloc de fer-ho a final d'agost. I també tenim un nen, i és una gran responsabilitat. Així que no volem quedar-nos i assumir riscos.
Catalunya Informació.
Mala jornada a les borses europees avui, amb pèrdues generalitzades de més del 2%, i sobretot a les asiàtiques, on l'índex japonès ha tingut una de les pitjors sessions de la història i ha caigut més d'un 12%. A banda de les tensions geopolítiques, en augment, els inversors veuen amb por les dades econòmiques dels Estats Units. L'última, la d'ocupació del juliol, va ser el segon mes consecutiu amb un increment d'aturats i, segons els analistes, un possible senyal que la recuperació econòmica prevista no s'està complint. Xavier Brun és responsable de renda variable de la gestora de fons d'inversió Trea.
Tot això s'ha de digerir. És com si el supermercat de la cantonada hagués comprat moltíssim paper higiènic esperant una gran pujada de la demanda. I ara què ha de fer? Aquest inventari que té, reduir-lo, i és justament el que s'esperava, que el 2024 desapareixés, i no ha estat així. Les empreses encara tenen inventari, i tenen inventari que no fa falta produir tant.
Al Japó, l'índex Nikkei ha tancat la sessió borsària d'avui amb una segona caiguda més important que ha tingut mai, del 12,4%. En aquest cas també ha influït que el Banc del Japó pugés la setmana passada els tipus d'interès, cosa que fa tema que l'economia del país continuï sense aixecar el cap.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps.
2:15 de dues a València. Una jove ha denunciat una agressió trans per part de tres homes dissabte a la nit a les portes d'un local de festa. Els agressors van començar a propinar cops i puntades de peu a la víctima, que va quedar inconscient. València, Lluís Obiols.
Una vegada va recuperar el coneixement, la víctima va acudir a un centre de salut on la van atendre i li van posar 7 punts de sutura al front. Segons ha contat en Apunt, la dona, de 21 anys, denunciarà avui els fets davant de la policia. El cas s'ha viralitzat en xarxes socials on es demana la col·laboració ciutadana per identificar els agressors. No es tracta de l'única agressió ocorreguda este cap de setmana a la ciutat de València. Una hora més tard, al mateix barri de Russafa, al centre de la ciutat, un grup de xiques ha denunciat una segona agressió. A les portes d'un karaoke, un home les va increpar i els va preguntar sobre la seva identitat. Una de les xiques va demanar a l'home que parara i este li va donar un colp de puny. De resultes de l'agressió, la xica també va haver de ser atesa pel servei d'urgències.
L'aeroport de Catània, Sicília, funciona ja amb normalitat després que ahir una nova erupció del volcà Etna va obligar a tancar-ne una àrea i a cancel·lar-hi una trentena de vols. De fet, l'aeroport va funcionar amb problemes i retards durant bona part de la tarda. El volcà, el més actiu d'Europa, va expulsar una gran columna de lava i un núvol de cendra i fum que va limitar molt l'activitat de l'aeroport. Aquesta ha estat la quarta erupció de l'Etna des de principis de juliol i el mes passat es va haver de tancar totalment l'aeroport dues vegades per acumulació de cendra a les pistes.
Catalunya Informació.
Es posa en marxa un projecte pioner a Lleida que utilitza gossos ensinistrats per acompanyar menors d'edat en procediments judicials. L'objectiu és crear un ambient més còmode i segur pels infants i obtenir millors declaracions judicials. Lleida, Júlia Albacar.
La iniciativa s'anomena Can Confident i permet crear un entorn més segur per als infants durant els procediments judicials, en què sovint són les víctimes més vulnerables. Amb la presència dels animals es vol evitar que els menors es posin nerviosos i d'aquesta manera afavorir que puguen fer una declaració que molts cops és l'única prova contra els investigats. Aurem Vià Giribert és jutgessa i una de les impulsores del projecte.
Nosaltres al final som juristes, podem saber molt de lleis i de com interpretar-les, però el fet de tractar amb menors és un altre món, és un altre aspecte. Necessitem ajuda de professionals i, per tant, un instrument, que en aquest cas és la teràpia assistida amb animals, que faciliti això, jo crec que és un èxit assegurat.
El projecte l'ha posat en marxa el Departament de Justícia amb l'associació IDERCAN, que facilita i dirigeix la teràpia assistida amb animals. Mailos Rodrigo d'IDERCAN explica els beneficis que tenen els gossos per als infants.
La presència del gos el que fa és generar un ambient més distès, promou la calma, ajuda el nen a relaxar-se, no? Quan tenim por el que fem és bloquejar-nos, per tant serà més difícil expressar aquestes emocions i gestionar totes aquestes emocions negatives que porta el nen o nena a dintre.
La iniciativa va començar fa 2 anys. Durant les sessions, el xiquet i el gos tenen una primera interacció i després, mentre dura l'exploració judicial, l'animal acompanya l'infant, que pot acaronar-lo si se sent nerviós o estressat.
I a l'Ajuntament de Girona ha comunicat a la Generalitat el llistat de pisos de lloguer il·legals que ha detectat a la ciutat. Són més de 50 i la majoria estan ubicats al centre. Anem a Girona ara. Adriana Reche.
Girona ha detectat 55 pisos turístics sospitosos d'oferir-se il·legalment i ha enviat el llistat a la Generalitat perquè el sancioni. La majoria són al Barri Vell o al Mercadal. L'Ajuntament sospita que aquests UT no tenen llicència perquè la que hi surt no existeix o bé correspon a un altre municipi. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
Anirem revisant, no? Periòdicament, doncs, aquests casos que hi puguin haver i els anirem traslladant a la Generalitat perquè hi actuï. Nosaltres entenem, doncs, que qui vulgui tenir una activitat econòmica, sigui la que sigui, el que ha de tenir és una activitat econòmica legalitzada.
Els habitatges que ofereixen aquest tipus d'activitat han disminuït lleugerament, passant dels 813 als 802, després que el govern municipal aprovés a principis de mandat un topall perquè representin un màxim del 4% del total d'habitatges de la ciutat.
I de Girona a Tarragona, malestar entre alguns municipis del Tarragonès que quedaran afectats pel projecte de trasllat del transport ferroviari de mercaderies per l'interior. Lamenten que la subdelegació del govern no els hagi convocat a una reunió en què es va tractar les diverses propostes per executar aquest projecte. Tarragona, Clara Echevarria.
A principis de juliol, la subdelegació del govern de Tarragona va convocar una taula de treball amb la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Tarragona, Reus, el Vendrell i Vilaseca per presentar l'estudi de viabilitat que preveu que el transport de mercaderies, que ara passa per la línia de la costa, es traslladi a l'interior. En aquesta trobada, però, no es va convocar la resta de municipis per on ha de passar aquest aquest traçat i això ha provocat malestar i neguit entre una desena d'alcaldes. Pere Virgili és alcalde de Roda de Barà, un dels municipis que tindrà més afectacions amb el projecte.
Per què no ens han convocat a nosaltres en aquesta reunió, que som els realment afectats? Segurament que el Vendrell també ens resulta afectat, segur que Vilaseca també resulta afectat, Reus, suposo, i Tarragona, que són els que van assistir. La resta, tot i que som petits, també tenim la nostra veu.
Virgili lamenta haver-se assabentat d'aquesta taula de treball a través dels mitjans de comunicació. Els batlles d'aquests municipis s'han trobat en una reunió informativa sobre aquest estudi de viabilitat i demanaran ara reunir-se amb la subdelegació. Eudald Roca és l'alcalde de la Secuita.
Es va quedar poder tenir una reunió al mes de setembre, segurament, amb l'equip tècnic redactor, a través de la subdelegació del govern, i que ens expliquessin el projecte.
Des de la subdelegació del govern aclareixen que aquestes taules de treball, com la celebrada a principis de juliol, fa anys que es van posar en marxa. A més, asseguren que la documentació la tenen tots els ajuntaments afectats i que el traçat es decidirà només amb el consens del territori.
Catalunya Informació.
Arrenquem el repàs de les actuacions d'avui al Festival de Peralada. De set a fes i d'obra, no m'ho quedo, se jura.
I escoltarem Sara Blanc i Paolo Bordoña, la soprano i el baríton, ens oferiran un repertori homenatge a Rossini, acompanyats al piano per Giulio Zappa. Serà a les 8 del vespre a l'Església del Carme. I al Festival de Cap Roig avui, Los Secretos. La incombustible banda madrilenya hi serà amb temes tan icònics com aquest que sentim, Déjame, que ara estem escoltant, però A tu lado o La calle del olvido, però també amb temes més recents. I anem ara al White Summer de Palamós, on actua la banda tribut Rock Set Experience. Per si us voleu retrobar amb la banda sueca original, han anunciat el retorn als escenaris l'any que ve, quan es compleixen 5 anys de la mort de la seva cantant, Marie Fredriksson. Serà amb una nova vocalista, però de moment lluny d'aquí, a Sud-àfrica i Austràlia. Passa un minut de 3:15. Com sempre, a aquesta hora feu un cop d'ull. Ara la previsió del temps amb el Gori Masip.
Després d'un matí estable, tranquil, assolellat en conjunt, tret d'alguns núvols baixos puntuals costaners, la tarda es presenta estable, però amb algunes novetats, nuvolades que aniran creixent cap al Pirineu, Prepirineu, cap al massís del Port, interior de les Terres de l'Ebre, i és en aquests sectors, en aquestes zones, on esperem que hi pugui ploure algun xàfec, alguna tempesta puntual. A la resta es mantindrà l'ambient assolellat i, sobretot, càlid, amb temperatures que a l'interior en general es mouran dels 33 als 37 graus, però de fins a 38 o 39 a punts del Pla de Lleida, Conca de Tremp, nord de la Vall de l'Ebre i al voltant dels 30 a la costa, però aquí amb aquesta humitat un ambient xafogós ben pesat. De cara a demà, dimarts, pocs canvis. Repetirem aquesta tònica d'un matí de sol, algun núvol baix i a la tarda tempestes que fins i tot podran ser més intenses i extenses, ja amb un avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya que afecta les comarques del Pirineu i del Prepirineu.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
País per voltar. El turisme a Catalunya Informació. Amb Fèlix Martín.
A Un País per voltar, avui ens desplacem en el temps. Ens traslladem al jaciment grec que hi ha a Empúries, a l'Alt Empordà, i que forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Arran de mar, en un dels llocs idíl·lics de la Costa Brava, passejar per l'antiga ciutat grega és un autèntic ritual per a nombrosos viatgers. Un emblema cultural històric del país que cada any visiten unes 150.000 persones. D'aquestes, 30.000 són escolars. La Laia Claret hi ha fet visita guiada.
Hola, benvinguts. Jo sóc la Lisa Hernández, sóc conservadora en el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries i avui us acompanyarem a veure la ciutat grega d'Empúries, l'única ciutat d'època grega conservada a tota la península Ibèrica.
Som-hi?
Som-hi.
Ara hem creuat la muralla. On som?
Ara ens trobem en el centre sacre de la ciutat grega. Ens trobem en una de les terrasses, la terrassa central, que és la que distribuïa els visitants. A la terrassa superior hi trobaríem el temple d'Asclepi, del segle II abans de Crist, i la seva estàtua la podeu veure actualment en el nostre museu. I hi havia també una terrassa inferior, amb un temple dedicat a Serapis, que és del segle I abans de Crist.
Tinc la sensació que estem creuant la ciutat de sud a nord. Ara hi ha una plaça. Aquí on som?
Ara som en el centre neuràlgic de la ciutat. Aquesta és la plaça de l'Àgora. L'espai de l'Àgora en totes les ciutats gregues eren l'espai que es dedicava al comerç, a la vida política de la ciutat. I aquesta va ser creada en el segle II amb aquesta intenció i amb la intenció també de monumentalitzar la ciutat, de donar-li potència. A més, era una plaça que estava connectada directament amb el port que es va construir en el, també en el segle II.
Quants metres quadrats té? Veig que és molt gran, la ciutat.
Sí, ocupa unes dues illes de cases, aproximadament, i va significar una gran construcció per la ciutat, una gran obra pública, i van haver de destruir algunes de les habitatges que hi havia anteriorment en aquest espai. La ciutat té 4 hectàrees i mitja. Seguim avançant cap al nord i ens dirigim cap a l'espai del port, el port natural, que va funcionar entre el segle VI abans de Crist i que sabem que es va abandonar a partir del segle III, IV després de Crist.
Som-hi. Hem arribat, veig, a la part nord de la ciutat.
Sí, exactament. Hem arribat al límit nord d'aquesta ciutat. I és interessant perquè aquest límit nord és on es situava el port natural, el que va estar funcionant quan van arribar els primers grecs, en el segle VI abans de Crist. I és també un dels espais que estem redescobrint perquè forma part del nostre projecte de recerca més nou i amb el que estem treballant en els últims anys.
Com era el port?
El port, en aquest espai d'aquí, era un port molt senzill. Era més aviat una platja amb algunes fustes que funcionaven per a deixar-hi les embarcacions o per descarregar les mercaderies. Més tard, en el segle II, van construir realment un port per se, no? Un port amb estructures que van ser ja en època romana, en el segle II, i és el que situa just davant de la plaça de l'Àgora, com us hem dit abans. Ara hem acabat la visita a la ciutat grega, que espero que us hagi agradat. Però si voleu continuar coneixent més coses sobre Empúries, teniu la ciutat romana, meravellosa, amb el seu fòrum, les seves cases, els seus mosaics. Si voleu més informació, visites, etc., consulteu el nostre web, el nostre Instagram o el Facebook.
En concret, si en voleu tenir més informació, el lloc web és macempúries.cat. Podeu recuperar aquest espai a la plataforma 3CAT.
Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de Catalunya Informació. Catalunya Informació.
I ara parlem del Cerdanya Film Festival, com canvia d'ubicació després que l'únic cinema que quedava a Puigcerdà hagi tancat les portes definitivament. En aquesta 15a edició, el certamen projecta més de 150 títols i guanya presència a l'espai públic. Anem a Puigcerdà, Eloi Barrera.
L'històric cinema Vinguda ha baixat la persiana i ha deixat el públic de Puigcerdà sense projeccions en pantalla gran. Jordi Cassió és l'alcalde.
El cinema tancat fa relativament poc, tancat del tot. Aquest serà el primer any que ens trobarem que no funciona i esperem que sí, que la gent diu que li agrada veure el veure cinema, doncs que pugui venir i que participi també en l'edició d'aquest any.
Una edició que es trasllada al Casino Ceretà, on el festival ha renovat l'equip audiovisual, com explica el director del certamen, Jordi Forcada.
Estrenarem una nova pantalla microperforada, un joc d'altaveus absolutament nous que la Fundació s'ha dit a l'Ajuntament per ús de totes les entitats del municipi i per fer cinema, quan convingui.
Dalí est probablement le seul artiste encore vivant sur cette planète.
Fins diumenge projecten 160 títols amb una aposta pels talents emergents. Algunes produccions són estrenes nacionals i altres s'han vist a festivals de referència, com Cannes o la Berlinale. Consolidat com a festival de referència, el Cerdanya Film Festival estrena ara instal·lacions audiovisuals interactives al carrer.
Posarem instal·lacions de videoart interactives, no?, tant a l'estany com a espais singulars del municipi, que la gent la podrà interaccionar i disfrutar. No? I això és una part molt important que fins ara no havíem pogut accedir-hi i ho hem pogut fer.
El certamen també té un vessant professional amb tallers de formació i sessions de pitching perquè els joves cineastes presentin projectes a productores i plataformes audiovisuals.
S'ha detectat una nova espècie de ratpenat al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Es tracta del ratpenat bigotis petit, una espècie en perill d'extinció que no s'havia localitzat abans en aquest indret del Prepirineu català. A més, segons els experts, està considerat com un dels grans desconeguts de la fauna europea. Viu en fagedes mixtes i en boscos de ribera madurs, amb arbres vells i cursos d'aigua lliure de contaminants. Fins ara, Catalunya només es coneixia la presència de poblacions de cria estable a l'Albera i a la Vall d'Aran, mentre que al Montseny i l'Alta Garrotxa s'han enregistrat alguns mascles aïllats.
Els esports.
Doncs arribem al punt del migdia, a les dues del migdia, amb els esports i amb el Marc Andrés. Bon dia.
Bon dia. Simone Biles es queda sense medalla a la barra d'equilibris.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
La nord-americana ha caigut durant el seu exercici i no ha pogut pujar al podi, quedant en cinquena posició, tot plegat en una prova molt accidentada on la majoria de les finalistes han caigut. L'èxit ha estat per Itàlia, amb l'or a Alice D'Amato i el bronze a Manila Esposito. La plata ha estat per la xinesa Zhou. Una Biles que encara opta a sumar 4 ors en aquests Jocs Olímpics, ja que encara li queda la final a la seva millor disciplina, el terra. Una final que començarà quan faltin 7 minuts per 2:15. L'altre focus del matí ha estat a l'estadi de França amb Jael Sakura Bestué. L'atleta catalana ha quedat segona a la seva sèrie de la repesca dels 200 metres, però no ha pogut fer un dels millors temps i ha quedat fora de les semifinals.
La meva sèrie ha sigut més lenta. També jo anava molt amb la idea de quedar primera, no d'entrar per temps, perquè sabia que per temps potser era més difícil i jo tenia una sèrie potser més assequible, ja que estan totes com més igualades. Però bueno, no ha pogut ser i ja està, m'hauré d'esperar 4 anys més per veure si puc estar a una semifinal olímpica.
Una Jael Sakura Bestué que es lamentava de la situació, una situació que també ha de ser difícil per Simone Biles, que, com dèiem, ha quedat fora de les medalles en aquesta prova de barra d'equilibri. Seguint-la en directe, hem tingut a l'enviat especial, l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bon dia.
Què tal? Bon dia, Marc. La veritat és que ha sigut una decepció per ella, la caiguda després de 2 mortals enrere, i això l'ha condemnat. La resta de l'exercici ha estat bo, però aquesta caiguda ha fet que ni tan sols acabés entre les 4 primeres. S'ha hagut de conformar amb la 5a, hem de dir que aquest aparell de la barra d'equilibris és el més imprevisible de tot el circuit i que aquestes coses poden passar. De fet, a Rio, Simone Biles va fer bronze. Per tant, podríem dir que entra dins d'una certa normalitat, encara que aquí tothom remava a favor de Simone Biles. El veredicte ha durat també 5 minuts. Normalment llarg, els jutges han tingut dubtes de si prendre aquesta decisió, però finalment l'han acabat prenent i l'himne que ha sonat aquí a París-Bercy avui ha sigut l'italià per la victòria d'Alice D'Amato per davant de la xinesa i a King Zhu i la també italiana bronze Manila Esposito. En aquest cas, ni Simone Biles, però tampoc Rebeca Andrade, que ha acabat quarta, han pogut fer podi.
Gràcies, Ernest. Amb l'Ernest tornarem, evidentment, a Catalunya Informació a partir de 2, com dèiem, a partir de 7 minuts, per 2:15, per aconseguir tota la informació dels or de la final que li queda a Simone Biles. D'altra banda, l'atletisme, tot el focus aquesta tarda serà pel suec Mondo Duplantis, que a les 7 de la tarda se celebrarà la final de perxa, amb la possibilitat que caigui el rècord olímpic. I és que recordem que Duplantis té l'actual rècord del món i és campió de totes les proves de perxa recents. D'altra banda, el dia d'avui ha començat amb la prova de relleu mix de triatló, amb la catalana Anna Godoy, formant part de l'equip espanyol. Un equip que ha quedat 9è, just fora del diploma olímpic, en una prova que continua arrossegant polèmica degut a les aigües del riu Sena. Dos atletes estan malalts, la belga belga Claire Michel porta 4 dies a l'hospital víctima de l'E. coli, mentre que el suís Adrien Brifó ha decidit abandonar per una infecció gastrointestinal. Així tot, Anna Godoy li treu importància a aquesta situació.
Sabíem que estava malalta des de fa uns dies, però bueno, ja et dic, dels 110 competidors només s'ha posat malalta una, així que bueno, crec que no ha sigut per tant, i que a vegades és normal que les competicions et posis malalta, ja sigui per l'aigua o pels nervis o perquè has pres alguna cosa que no t'ha sentat bé.
També fa uns minuts Gisela Pulido de Premià ha acabat en desena posició a la primera de 4 regates de la jornada d'avui a la prova de kite. La prova, per cert, estava prevista per les 12, però s'ha hagut d'ajornar degut a problemes amb el vent. Pulido ara mateix és 11a a la general i tot just en aquests moments ha d'iniciar la segona regata de 4 de la jornada.
L'actualitat esportiva a fons.
Aquesta jornada de kite veurem si afecta a la de 4.70, que en principi ha de començar a 3:45 amb Jordi Xammar i Nora Brugman, cobren la jornada segons. El que sí que està confirmat és que a 6:45 de la tarda, semifinals femenines de bàsquet 3x3. Espanya-Estats Units amb la seleccionadora Anna Junyer. En futbol masculí, 7 catalans busquen la final olímpica amb l'Espanya-Marroc a les 6 de la tarda i a 8:15 debuta l'equip espanyol de natació artística amb 4 catalanes. Una d'elles és Iris Tió.
El nostre objectiu, òbviament, sempre és fer-ho el millor possible, donar una bona imatge de l'equip i que la gent pugui disfrutar la nostra coreografia també, perquè són músiques molt xules i que agraden al públic, però també estem lluitant, jo crec que ja per les medalles i a veure fins el més a dalt on puguem arribar.
La jornada tanca a les 8 amb els quarts de final d'hoquei herba femení, amb 4 catalanes disputant l'Espanya-Bèlgica. També tenim partit femení de waterpolo entre Espanya i França amb 11 catalanes. Un duel que serà també a les 8 del vespre, però que és intranscendent, ja que el combinat espanyol ja és primer de grup i està classificat pels quarts de final, on s'enfrontarà al Canadà.
Catalunya Informació.
I acabarem amb un apunt de futbol, perquè el Barça ja ha tornat a Nàpolis després de disputar el Clàssic, i avui a Barcelona han tornat Pedri, Ferran Torres i Lamine Yamal.